El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
T'has imaginat mai un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic l'Orquídia. Ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts a transformar el teu benestar amb tractaments de darrera generació, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 87 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment a Ràdio Olot fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Concretament l'últim racó de la temporada i on avui hi trobarem 5 novetats, ja us diem d'entrada molt cinema espanyol, i que tot seguit us presentem.
També parlarem de llibres i pantalles. Us portarem una novetat editorial sobre els germans Coen i l'última pel·lícula de l'actor i director Clint Eastwood.
A l'actualitat, seguint la tradició de cada any, us presentarem un dossier sobre les estrenes més destacades d'aquest estiu que ja ens estan esperant.
I acabarem amb el concurs on volíem saber precisament quina era l'estrena d'estiu que recordàveu especialment i per què.
Comencem, doncs, com sempre, amb la última recomanació de la setmana d'aquesta temporada.
Última notícia, última idea i última pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia ens ve de l'àmbit de la salut. Segons les últimes dades de l'enquesta de salut pública de l'any 2023, l'addicció a les compres compulsives és la tercera causa d'inici de tractament als centres de salut mental de Catalunya, només per darrere de l'addicció al joc en línia i als videojocs, que són els majoritaris.
Quina és la idea? Doncs certificar el fet que una fundació com Altaia, que tracta aquest tipus d'addiccions, ha detectat un increment del 7% en l'inici dels tractaments de persones addictes a comprar en l'últim any. Responsables d'aquesta fundació asseguren que no cal tenir un problema emocional per caure en el descontrol en les compres. Què us recomanem? Rosaliva de compres, estrenada l'any 1989 i dirigida per Percy Alden. La història d'una mare de família addicta a les compres compulsives que podeu veure a Netflix.
Auronics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Hubo tantos muertos. Infectados y no infectados.
Por eso nuestro hogar es tan valioso.
Me da que es un poco joven.
Está listo, Kim.
Una vez que lleguéis a tierra, no podrán rescataros.
¡Vamos!
Hay muchas formas de morir. Y unas son mejores que otras.
Obrim novetats amb 28 o 28 anys després, una pel·lícula de terror post-apocalíptica. És la tercera, recordeu-ho, entrega d'aquesta sèrie de pel·lícules, 28 dies després. El 2002, recordem-ho, va ser la primera que portava precisament aquest títol. Després, el 2007, es va estrenar 28 setmanes després, i ara, com és lògic, tot toca estrenar 28 anys...
La propera serà 28 dècades.
Després. Cal dir-ho, pels més curiosos i els que es vulguin posar al dia, a Amazon i a Apple TV es pot veure la primera, 28 dies després, tot i que, encara que siguis membre de la plataforma, són pel·lícules d'aquelles amb format de lloguer.
De pagament, sí.
Exactament. I la segona, la de 28 setmanes després, sí que hi ha tota una campanya que, si veieu, la trobareu a Netflix per poder veure-la i, per tant, posar-se just el dia abans de veure aquesta. A l'argument, han passat uns anys, molts, des de l'última entrega, el virus de la ira ha tornat i un grup de supervivents ha de salvar-se en un món que està, evidentment, ple d'infectats. Sembla ser que la pel·lícula està rodada amb un iPhone 15 Pro Max i tots els accessoris pertinents, per tant, també és una altra curiositat per veure-la. I en el repartiment tenim a Jodie Corner, Aaron Taylor Johnson, Ralph Fiennes i Jack O'Connell, entre d'altres. La direcció, a càrrec del prestigiós Danny Boyle, que recordem-ho, és autor d'obres tan conegudes com Transpotting, La Playa, Sunshine o Slumdog Millionaire, i també la primera d'aquesta saga.
Veo que has sido camillero, electricista, técnico de mantenimiento, carpintero, un emprendedor.
Te cambiaste de piso después del divorcio, ¿verdad?
Sí, ahora vivo en una especie de loft. Sí, con muchas posibilidades.
El otro día pedimos a los alumnos que dibujaran su casa y Violeta dibujó esto.
Lo que pasa es que Violeta tiene mucha imaginación. Ahora toca volver a casa con tu madre.
¿Y Ramón?
¿Quién es Ramón?
Yo le llamo Papá 2.
Tienes 15 minutos, espabila.
No he recibido el dinero de este mes, ¿todo bien?
Si Raquel sabe que vives en una furgoneta, sabes que te pueden retirar la custodia.
No es por presumir, pero soy el puto amo haciendo las cosas mal. Ahora podríamos estar en cualquier lugar. Es lo mejor que tiene vivir aquí dentro.
Ya ves que no eres el único con derecho a ir dando tumbos.
Doncs vinga, passem del terror ara al drama amb La Furgo, una producció espanyola de 88 minutets, és d'aquestes curtes.
Per destacar-ho, sí.
Exacte, perquè normalment ja sabeu que ara es porten les pel·lícules molt llargues. Està basada, de fet, en un còmic de Martín Tognola i de Ramon Pardina i va tenir la seva presentació en l'últim festival del Barcelona Film Fest. Ens explica, ho hem pogut escoltar una mica, eh? Ens presenta a Oso, un home divorciat de 45 anys que viu amb la seva filla en una furgoneta a Barcelona intentant refer la seva vida. Al costat de tot un seguit de personatges força peculiars, intenta recuperar una certa estabilitat que es veurà alterada amb el casament de la seva exparella. En el repartiment hi tenim a Pol López, a Martina Lleida i a Carmela Poc, entre d'altres, i el director és Eloi Calvo, autor de Terrassa versió original, Solo Química i Bass Story. Aquesta és la seva quarta pel·lícula.
De este paso me voy a desvirgar cuando el Barcelona gane su primera Copa de Europa.
¿Cómo?
Que ellas van buscando lo autóctono y lo auténtico.
Pero es que tú no eres ni autóctono ni auténtico. Eres madrileño, bajito y del Betis.
¿Esas son suecas?
Ya veo, a veces se nos pega algo porque somos los más vírgenes de cine.
Honorio, te lo he dicho mil veces. Y yo no puedo estar con cualquiera. Yo busco el amor verdadero.
Chavales, preparad los bañadores que nos vamos a la playa.
¡Que nos vamos a Torre Madrid!
¡Poquito más!
¡Frena!
Arriba, España.
Arriba. Y vosotros, abajo.
I més comèdia espanyola amb aquest títol Vírgenes, que és una història d'amistat i adolescència ubicada als anys 60, a l'Espanya dels anys 60. Ens ve del darrer Festival de Màlaga, on es va estrenar, i a l'argument una mica hem pogut escoltar-ho en el tall. Ens trobem a Sevilla a l'any 1968, Honorio, Rafa i Vicente estan a punt de complir 20 anys i volen escapar de la seva rutinària vida. Després de veure un nodo, ara explicarem què és això del nodo, sobre un boom turístic, el boom turístic que té la Costa del Sol, decideixen viatjar a Torremolinos precisament per canviar de vida i lligar amb les sueques. Per als més joves direm que el nodo era una mena de documental, un petit, noticiari documental, que era d'obligatòria projecció abans de les pel·lícules en els cines de l'Espanya franquista, i que, entre altres reportatges, hi havia aquests que eren més socials, però en general eren per explicar les virtuts
de
la dictadura,
del règim,
i que Espanya anava molt bé, com un president del govern va recordar al cap d'uns anys, i que encara seguia amb la mateixa corda. En el repartiment de la pel·lícula, Carlos Sols, César Vicente i Xavier Caudevilla, entre molts altres, i el director és Álvaro Díaz Lorenzo, que va debutar amb Café Solo o con ellas. Aquesta pel·lícula va guanyar diversos premis i es va convertir, atenció, en la quarta pel·lícula més taquillera de l'any 2007, i altres títols de la seva carrera han estat Señor Dame Paciencia, Los Japón i La Lista de los Deseos.
Mantener la zona de exclusión en el perímetro que está establecido ahora mismo y estar preparados para cualquier cambio que pudiera haber. Me gustaría presentarles al capitán Mario Torres, piloto experto en liderar misiones especiales y que hemos desplegado aquí en caso de que hicieran falta labores de evacuación y rescate.
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Perdón.
Bueno, pero por lo que dicen, no parece que vaya a entrar en erupción, ¿no?
Tampoco lo vemos por hecho.
¿El capitán se está fijando en otra vulcanóloga?
¿No te bañas?
No traje ropa de baño.
Desnudo.
No tiene muy claro que va a entrar en erupción.
¿Que va a entrar en erupción, mi capitán?
Sí, o sea, ¿de qué?
Oye. ¿Me quieres invitar a cenar o qué?
Puede ser.
Passem ara al drama romàntic. Tenim la pel·lícula Bajo un volcán. És una pel·lícula rodada íntegrament a Canàries, amb el rerefons del paisatge volcànic també de Tenerife, i ens presenta Mario Torres, capità i pilot militar, ara ho escoltàvem, que arriba a Tenerife després de l'erupció d'un volcà, que sembla que ja hauria passat, però en el lloc dels fets, la volcanòloga Dani creu que hi haurà una reactivació violenta imminent. Superant, evidentment, tots els problemes que tindran amb les autoritats científiques, la seva relació serà tan exclusiva com l'amenaça del volcà que els envolta. En el repartiment tenim a William Levy, a Maggie Cibantos i a Adriana Torrevejano, i el director és Martín Cuervo, que també ha estat l'autor del guió i, recordem, va debutar amb Con quién viajas, després faria Todos lo hacen, Quién es quién, La bandera y Coartadas.
A vuestros puestos. Es la última llamada. La última vez. La última llamada para la última actuación del Russell Dassel.
Las Vegas nos trataba como estrellas de cine. Los trajes, el escenario. Éramos embajadoras del estilo y el glamour. La showgirl de Las Vegas. La icónica showgirl americana.
¿Tienes algún número preparado?
Claro. Soy bailarina.
¿Música?
Sí. Se la he dado al maestro. Que te vean.
I acabem amb la producció nord-americana de la Showgirl, que és una producció de segells independents, un títol que ens arriba amb les nominacions als Globus d'Or i BAFTA per les actuacions de les seves actrius, ara veureu el repartiment, i també té el Premi Especial del Jurat del darrer Festival de Sant Sebastià. El guió és l'adaptació d'un llibre escrit pel propi guionista de la pel·lícula i que es basava en un espectacle de Las Vegas titulat Jubilació. A l'argument no hem pogut sentir una mica una ballarina veterana que ha de plantejar-se el seu futur quan el seu espectacle es clausura després de 30 anys de carrera. Ara, doncs, amb 50 anys, no sap què ha de fer professionalment i en el terreny personal també ha d'intentar reparar la relació que ha tingut sempre amb la seva filla. En el repartiment, Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis, aquests dos noms són els que han atresorat les nominacions en aquests premis que hem comentat, i al seu costat també trobem a Dave Bautista i Brenda Song, entre d'altres. La directora Gia Coppola, recordeu, neta de Francis Ford Coppola i neboda de Sofia Coppola, ella va debutar el 2010 amb Non Plus One, i ara porta una dotzena de títols estrenats, entre els quals podríem destacar Casino Moon, Palo Alto o Popular.
Per tant, ara repassem la cartellera, però és important que sapigueu que a partir ja de Sant Joan tenim cinema cada dia, eh?
Exacte.
És a dir, que ja sabeu que el cinema habitualment a l'horari d'hivern, podríem dir, doncs no obre tots els dies, però en canvi ara ja entrem
aquesta
a l'horari d'estiu.
Sí. Aquesta setmana sí, perquè hi ha la festivitat, la Revetlla.
Correcte.
Que precisament a la nit de Revetlla no hi haurà cinema, però sí que tots els dies, és a dir, que el que ara us anunciarem val des d'avui fins al dia 26.
Exacte.
Eh? Tenim dos doblets que són La Furgo i Missió Impossible, Sentència Final, i també l'altre, Com ensinistrar un drac, amb Cirat. I a les altres sis sales, la mateixa pel·lícula en totes les projeccions, que serien les altres quatre novetats, 28 anys després, Vírgenes, Bajo un volcán i The Last Showgirl, i per últim, a les dues últimes sales, Lilo i Stitch i Entrenar a tu dragón.
I a l'agenda només afegir que dijous vinent, 26 de juny, la pel·lícula que podré veure en versió original serà The Last Showgirl.
Llibres i pantalles.
Parlem ara de dues recomanacions, la primera sobre un llibre de cinema per llegir i la segona sobre una pel·lícula per veure des de casa.
Efectivament, ara que sembla que amb les vacances tindrem una mica més de temps per llegir, res millor que recomanar un llibre. Estem escoltant de fons una de les cançons de la banda sonora de Fargo, aquesta gran pel·lícula, perquè ens ve a toc el llibre que us presentem parla justament del director, dels directors, perdó, d'aquesta magnífica pel·lícula. El títol del llibre ho revela. Estem parlant de El cine de los hermanos Coen, que l'ha escrit Adam Nyman. L'obra el que fa és analitzar una mica tot el ventall artístic d'aquests germans, que no és poc, perquè ens han regalat en el cinema des de comèdia a història, des de drama a romanticisme, des de paròdies salvatges a la celebració més sarcàstica. Generalment hem de dir-ho, ho ha tocat una mica tot i en general ho han fet força bé. Creadors d'un segell molt propi, en aquest text, en aquest llibre, podrem seguir i analitzar tota aquesta obra dels germans Coen i allò que ens han volgut dir en cada una de les seves estrenes. El llibre l'ha publicat l'editorial Libros de Ocultrum i ja ho podeu trobar a les vostres llibreries per 20 euros amb 90 cèntims.
Fue el pasado octubre. Llovía y le di algo. Me bajé del coche para ver qué era. Miré y no vi nada. Imaginé que habría sido un ciervo y que habría salido corriendo.
I la segona recomanació ens ve de la mà del director Clint Eastwood i el seu darrer treball, Jurado número 2. És una història al voltant del pare d'un pare de família que forma part del jurat en un judici per assassinat. El seu dilema moral és fer una declaració o no, que podria influir totalment en el veredicte final del cas. Amb Nicholas Hoult, Toni Collett i J.K. Simpson, Jurado número 2 la podeu veure des d'avui mateix a Movistar Plus.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
I ara anem per l'actualitat, que tal i com us vam anunciar en el programa passat i també en l'entrada d'aquest, el que ho dicta és el calendari. Parlant d'això que en diem el dossier d'estrenes d'estiu, que són les pel·lícules que ens han d'arribar els propers mesos, les properes setmanes, i que estem esperant, entre cometes, algun, sí, en algun cas, ara veureu, i que tot just ara us les comentarem. Entrem-hi.
Lo que habría que hacer es echar a gente de esta casa. ¿Pero qué haces tú aquí otra vez?
Que me he olvidado de llevarme los tapers con la cena.
Buenas tardes.
¿Usted quién es?
¡Mamá! ¡Ven, que estamos rifando los turnos del baño!
Consuelo.
Señora, eche el pestillo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Yo te digo. ¡Ese culete!
Vinga, tenim, segurament heu pogut sentir, Santiago Segura torna amb la seva saga, ens arribarà ara el 26 de juny, Padre no hay más que uno, 5.
La número 5, ja.
Atenció. Hem de dir que, clar, és normal que en vagin fent, si tenim en compte que les anteriors pel·lícules van ser les pel·lícules espanyoles més taquilleres del 2019, del 2020, del 22 i del 24.
Espero que només en l'època d'estiu, eh?
Sí, per tant, és lògic que se'n vagin fent més. Ens torna a arribar una nova aventura d'aquesta curiosa família i, com dèiem, Padre no hay más que uno, 5, ens arribarà el 26 de juny.
I l'endemà, el 27 de juny, doncs dic que ens arriba una pel·lícula ben diferent, que és Fórmula 1, la pel·lícula. Estem parlant de John Krasinski, que dirigeix ni més ni menys que a Brad Pitt i a Javier Bardem.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, còctel. És una història de l'univers de títols similars a Grand Prix, les 24 hores de Le Mans o la més recent Le Mans 66. I en aquesta història de quatre rodes i Fórmula 1 veurem un veterà corredor, que ja està retirat, i que pot convertir-se en mentor i entrenador d'una nova promesa.
Sí, senyor, la música de lata.
Inconfusible.
Sí, Jurassic World, El Renacer, ens arriba una nova pel·lícula, el 2 de juliol, d'aquesta saga, que cada vegada quan en fan una és l'última illa en la que hi ha dinosaures i a la següent n'apareix una altra, per tant...
I aquesta sí que és un exemple, ara que celebren els 50 anys de Tiburón, és un exemple de blockbuster,
d'estiu.
De pel·lícula gran superestrena d'estiu,
sí.
Jurassic.
Jurassic Park, i de fet va començar en Jurassic Park al seu moment i després ha anat evolucionant fins ara la saga més moderna, que és la de Jurassic World, que també hem anat veient diferents pel·lícules i ara ens arriba aquesta, El Renacer.
Amb cares noves, no?
Sí, sí. Bé, sorprèn o no, a mi personalment sí que em va sorprendre veure, ara us ho expliquem, l'actriu protagonista. Tenim Gareth Edwards amb la novetat en el repartiment de Scarlett Johansson, que fa de protagonista al costat de Jonathan Bailey, el recordareu per Los Bridgerton, i ens explica, doncs bé, una història que no és nova, és a dir, grup de científics que viatgen a regions equatorials on en principi encara hi ha dinosaures per aconseguir l'ADN d'aquestes criatures prehistòriques i tot sempre es complica més del que un es pensa i la cosa acaba com acaba. Hem de dir que l'acció té lloc 5 anys després de Jurassic World Dominion, que és la que van fer el 2022, per si us voleu situar i veure l'anterior abans d'anar a veure aquesta.
I amb un to similar, perquè és d'aquest tipus de gran estrena i de gran superproducció, l'11 de juliol estrenarem Superman, que és la resurrecció d'un mite a càrrec de James Gunn, que és el nou responsable, diguem-ho, de l'univers DC Comics. Abans era Zack Snyder i ja ha portat una polèmica important perquè tots els seguidors i els defensors de l'anterior director de DC Comics diuen que boicotejaran l'estrena d'aquesta pel·lícula, de Superman, amb diferents tècniques, fins i tot han publicat com fer-ho, de falsejar compra d'entrades i després no pagar-les, però que la sala quedi buida.
Que bé, no?
Sí, és a dir, molts tipus per fer-li boicot en això. El director, el James Gunn, ha dit que no li preocupa i que li és igual tot plegat. És un dels títols importants de l'any, junt segurament amb el Jurassic World que dèiem. En aquesta ocasió, el nou Superman és David Korenzbeth, que és un actor que ha fet molta televisió, i al seu costat el que veurem és a Nicholas Hoult, que és Lex Luthor, i Rachel Brosnahan, que recordareu, protagonista principal de la sèrie La meravellosa senyora Maisel, que farà el paper de Lois Lane.
¿Crees que esto es el karma por lo que hicimos? ¿Y si alguien vio lo que pasó?
Tienen que hacer algo. No es la primera vez que ocurre algo así en Southport. Y no será la última.
Com podeu anar veient, les pel·lícules que ens van arribant, moltes d'elles no són noves, sinó que venen, dèiem abans, Jurassic World ja és tot una saga, Padre no más que uno també n'hi ha moltíssimes, després tenim aquest Superman que és una nova revisió d'un clàssic que s'ha fet i l'han fet diferents productores, i ara ens arriba, segur que us sonarà als que potser ja teniu una mica més d'edat, Sé lo que hicisteis el último verano, que va ser una pel·lícula de l'època més o menys que també va haver-hi Scream, i que aleshores va, bueno, doncs, va iniciar una mica, o va fer que fos aquella típica pel·lícula de terror més per joves, etc. I que ara aquí ens torna a arribar 30 anys després de la primera, atenció, i és una mena de remake. A mi em recordo molt també quan vam fer el Scream, l'última,
sí.
Que què fan? Evidentment hi posen nous personatges perquè han passat 30 anys i perquè necessiten captar nous públics, però es tiren d'algun dels primers.
I tampoc podríem dir que és una continuació, perquè en aquest cas concret és gairebé la repetició del que va passar, que per això amb aquesta excusa apareix qui apareix.
Exacte. Aquí estem parlant de Jennifer Love Hewitt i de Freddie Prinze Jr., que ells apareixien a la primera,
exacte,
a l'original. Aquí què passa? Per això dic que em recordava molt el seu moment Scream, que és torna a passar el mateix que va passar en aquella pel·lícula en un lloc i llavors algú diu: ai, això ja havia passat fa temps, i aleshores van a buscar a qui ho havia viscut al seu moment. Doncs bé, ens arribarà cap al 18 de juliol aquesta nova versió, podríem dir, o ni continuació ni ben bé remake.
Refregit.
Exacte. De Sé lo que hicisteis el último verano.
¡Han secuestrado a papá Pitufo!
Tenemos que averiguar quién ha hecho esto.
Vamos a salvar a papá Pitufo.
¡A repartir pitufecaña!
¡DJ
A ver si adivino, papá Pitufo está en peligro.
¿Tú quién eres?
Soy Ken, el hermano de papá Pitufo. Uy, perdón, me estaba haciendo una exfoliación express. Nunca tengo tiempo de cuidarme.
Me encanta este Ken.
I continuem amb les novedats, entre cometes, una nova història de Los Pitufos.
Tampoc és nou, això, eh?
També el 18 de juliol. De tota manera, sí que hi ha una cosa a destacar, que és en aquest tipus de producció poder pot ser un punt d'inflexió en la història d'aquests personatges. Recordem que fa 3 anys la propietària que tenia la marca dels Barrufets es va associar amb Paramount i amb Nickelodeon per produir pel·lícules sobre aquests personatges.
Sí.
Doncs bé, el primer que han fet és un musical, per tant veurem com surt, amb veus com la de Rihanna, John Goodman, Kurt Russell, Sandra Oh, entre d'altres, i l'aventura el que ens presenta és senzillament el segrest del pare Barrufet de mans de Razamel i Gargamel, i a partir d'aquí les aventures d'aquests personatges amb aquest nou enfoc que veurem si acaba de convèncer o no.
I parlant de pel·lícules que tampoc són noves, aquí tornem a tenir un altre cas com el que deien de Superman. Estem parlant de Los Cuatro Fantásticos, Primeros Pasos. Aquesta pel·lícula està prevista que s'estreni el 25 de juliol. És una altra de les pel·lícules basades en còmics que se n'han fet diferents versions, totes elles començant des del principi, és a dir, explicant els orígens dels Quatre Fantàstics.
I no totes encertades.
No totes, perquè com que veuen d'un còmic i han anat passant els drets de productora en productora, cada productora, quan ha tingut els drets, doncs ha fet la seva versió. I ja, de fet, torna a passar el mateix. Van fer el 2015 l'última versió que tenim de Los Cuatro Fantásticos, que la podeu veure en plataformes perquè hi és, però ara faran un nou enfoc. De fet, Marvel ara és qui té. En el seu moment l'última versió era en Fox i Marvel encara,
sí.
Després Marvel va comprar els drets a la Fox i a partir d'aquí el que vol fer Marvel és aprofitar tot aquest univers i preparar el terreny de cara a Avengers el 2026, en el que volen unir tots, és a dir, el que van fer amb Vengadores al seu moment va ser agafar els diferents personatges que havien tingut per separat i els van ajuntar, els va funcionar moltíssim a nivell de taquilla, i ara tornaran a fer una altra versió en la que afegiran els Quatre Fantàstics, ara que són seus,
sí.
Per tant, aquesta pel·lícula tindrà lligams amb la que vindrà l'any vinent, i alguns altres personatges també que tenen ells mateixos dins els X-Men, ara em sortia, X-Men que també tenen els drets Marvel, també els ajuntaran. Aleshores en veurem
i algunes. I tindrem una nova aventura.
Exacte. Aquí, en aquesta ocasió, doncs, ara se'n van cap als anys 60, Matt Skeitman era el responsable de La Bruja Escarlata i Vision, doncs serà el director, i aquí podrem tenir a Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn i Ebon Moss Bancarach, protagonistes d'aquest desafiament que, evidentment, generarà que trontollin totes les seves vides.
Ei! Niña! Quieta!
¿Tú qué quieres, enana? Liarla.
¡Es el sonido de la policía!
¿Quién es usted?
Frank Drebin, Brigada Policial. La nueva versión.
¡Es el sonido de la policía!
¡Mirad esto! El primer vehículo autónomo de la Brigada Policial.
Avanza 10 metros.
Doncs aquesta serà potser una de les sorpreses de l'any.
Tampoc és nou, eh?
Per molts motius, no per la seva novetat, perquè no. Estem parlant el dia 1 d'agost, ens arribarà Agárralo como puedas, però és que bé, precisament la sorpresa és que el protagonista actual serà Liam Neeson.
No ho hagués dit mai.
Que ha decidit prendre el relleu a Leslie Nielsen, el mític protagonista d'aquesta saga d'Agárralo como puedas de l'any 1988, però encara no tot això són l'única sorpresa, perquè en el repartiment al seu costat hi trobarem també Pamela Anderson. Es pot desvetllar que l'argument, precisament el relleu aquest generacional, és perquè ens presenta aquest nou Frank Drebin, en aquest cas Junior, que és Liam Neeson, que és el fill del legendari tinent de les anteriors entregues.
És que clar, dels anys 80.
Aterriza como puedas, agarró como puedas, i tot això. Exacte.
Esta es una historia real que ocurrió en mi ciudad. El que parecía un miércoles cualquiera en el instituto iba a ser muy diferente. Mientras el resto de clases estaban llenas de alumnos, la de la señorita Bundy estaba totalmente vacía.
Ara, micròfon tancat, ho comentàvem, ja ho hem dit més d'una vegada, veiem que últimament sí que hi ha peces, evidentment, sí. Però sembla que el gènere del terror és el que innova o crea productes més diferents, perquè altres estem veient que al final són o reposicions o remakes o noves versions de coses que ja estan fetes. Mm-hmm. Per què ho diem? Doncs perquè ens arriba Weapons després, el 8 d'agost, després de dirigir Barbarian el 2022, el director Zach Cregger està convençut, ell diu, que evidentment ell ho diu, qui ho ha de ho dir diu. Perquè és el director, que pot ser la pel·lícula de terror de l'any, amb Permís de Sitges, esclar. Tenim a Julia Garner, Josh Brolin, Amy Maddy i Alan Eckreit són alguns dels noms del repartiment, i en aquesta pel·lícula protagonitzen diverses històries connectades amb la desaparició de nens i adolescents en una petita ciutat.
I acabem totes aquestes novetats que ens arribaran aquest estiu amb una comèdia de viatges en el temps amb Alejandra Jiménez i Ernesto Sevilla de protagonistes. El títol és Sin Cobertura, que és el segon llargmetratge de Mark Olid, que ens presenta un retrat àcid i molt divertit de com estan influint les noves tecnologies en les relacions familiars. Concretament, en aquesta història, ara escoltem aquest veritable himne d'estiu, que és de Mungo Jerry, i que dèiem, aquesta família el que té és una filla menor que en un dels seus jocs demana que es traslladin tots plegats a l'edat mitja i ho aconsegueix, i per tant tenen totes les conseqüències d'anar a parar en aquella època de la història.
Doncs vinga, una última pel·lícula original per exportar i per explicar-vos les novetats de cinema de cara a aquest estiu, que com veieu aniran venint les properes setmanes. Esperem que les pugueu gaudir. Per tant, bon estiu i bon cinema.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Com hem dit al principi, aquest és l'últim programa de la temporada, per tant no us podem avançar què direm la setmana vinent. La setmana vinent doncs ja no hi haurà programa, però el que sí que farem avui és regalar les últimes entrades a partir de la pregunta que us vam fer la setmana passada.
En tot cas, la pregunta que us vam fer va ser sobretot, evidentment, a partir d'aquestes estrenes d'estiu, quina era l'estrena d'estiu que vosaltres recordàveu especialment i per quin motiu?
De fet, no hem tingut moltes repeticions, que a vegades passa, eh? Mm. Pensàvem, teníem la teoria en Jordi i jo, que hi hauria una pel·lícula que potser es diria molt, però no, cadascú, hem tingut prop de 20 respostes, totes elles, evidentment, encertades, i hi ha de tot. Hi ha gent que opta per cinema infantil, que també hi ha pel·lícules d'estiu que sempre es fan, igual que Nadal, eh? Nadal i estiu són dos moments en els que surten algunes pel·lícules.
De tota manera, aquesta pregunta, feta fa 20 anys, segurament sí que hauria hagut repetició d'un títol moltes i moltes vegades.
Certament.
Però, evidentment, tot evoluciona i el cinema també.
I tant que sí. Entre totes les respostes s'emporta aquestes les dues entrades gentilesa de cinema a Olot, en Lluís Barba, que ens ha dit Tiburón, clàssic d'estiu, el que de fet va marcar l'inici d'aquestes pel·lícules blockbuster d'estiu, diu Pel mar i les vacances.
Doncs ja ho sabeu, si no hi ha sumari per a la setmana que ve, tampoc hi ha pregunta per al concurs. No. En tot cas, l'únic que podem desitjar-vos és que passeu un bon estiu, unes bones vacances, que mireu molt de cinema, i nosaltres, si res ho impedeix, tornarem al setembre passades les festes per continuar parlant de cinema.
Que passeu un fantàstic estiu i unes molt bones vacances. Just